Avant.
Carles Santos, primera part.
Jo soc músic. Però músic la passa que utilitzo pues, a altres espais, sobretot a l'espai teatral. Però dins de l'espai teatral segueixo fent música, d'alguna manera visualitzant la música, que és una altra possibilitat. I bueno, pues, l'espai teatral té transcendeix més, vull dir, et ve públic de música i públic de teatre al mateix temps. En canvi, els espais purament musicals són molt reduïts a la gent que diguem els més els seguidors de la música i bueno, pues seguixen fent música, el que passa que després la gent fa, pensa, bueno, com estàs treballant al teatre lliure, pues ja et col·loquen en una situació diferent, no? Vull dir, és estar en contacte amb molts diferents llenguatges. Clar, el món de la música purament musical, diguem, aquell, que també és molt interessant, jo no dic que no estigui bé, però vull dir, potser no està tan, encara està una mica, no?, una mica reticent a moltes coses, i a vegades hi ha espais que no són tan directament musicals, però que a lo millor estan fent més música, no? Perquè quan parlo de música parlo de totes aquestes possibilitats añadides, no?, de disciplines diverses.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au cirque. Comme vous pouvez le constater, j'ai la tête aux pieds, ce qui n'est pas la même chose que d'avoir les pieds à la tête.
Jo vaig començar als 5 anys, això, doncs, són il·lusions de pares, no? No pensen tampoc en el fill, que és, perquè no està en condicions, i més un nano de l'any 45, que és el meu cas, no? Vull dir, l'any 45, imagina la situació. Pues, llavors, bueno, el nen toca bé, té no sé quantos. Tu no eres responsable de totes aquestes històries que puguen passar. Després, a partir d'un moment, jo sé que ho resumir això ràpid, va haver un moment que em vaig vendre el piano, vaig comprar una moto, no? Diguem, és un canvi radical, i no m'he d'explicar-ho molt clara, no? Després, va haver un moment que vaig vendre la moto i em vaig tornar a comprar un piano. Llavors, hi haurà una decisió pròpia, i a partir d'aquí, pues, ja me vaig fer més responsable de les decisions i dels resultats, de com anaven les coses. Jo soc de Vinaròs i vaig començar allà, i bueno, la típica, a l'època, pues, un professor, el meu tio tocava el piano, una cosa així com molt amateur, però a poc a poc ja vaig anar ficant-me, anava tocant, i després vam matricular aquí al Liceu, vaig fer la carrera aquí al Liceu, i després ja vaig fer el tradicional, però això era d'alguna manera més dirigit al piano, no? Vull dir, després, les altres coses que han aparegut després, pues, han sigut després d'alguns anys, vull dir, no ha sigut una cosa immediata, no? He anat, amb la sort que he tingut, que he trobat gent que oportunament van aparèixer a la meva vida, no? I que em van orientar, me van orientar o em van sensibilitzar en coses que potser amb el conservatori mai hagués passat, no? Vull dir, i a pesar de que jo defenso els conservatoris, que crec que s'ha d'anar al conservatori, però també reconec que hi ha unes manques molt, molt grans, i vull dir, no és fàcil per a la gent d'allà sortir de la rutina, no? Vull dir, poden sortir, tocar, mover un instrument, però a nivell de formació cultural i inclús ideològica, si tu vols, no? Hi ha altres ambients o altres concentracions de gent que viuen amb uns altres pressupostos, no? Vaig militar, no? També en l'època en què es militava, ara ja no sé, potser, com diem abans, el nom està molt gastat i a tothom diu entre cometes, ja ningú sap ben bé el que és, el millor, el qual vol dir que hi ha moltes possibilitats que no totes venen de l'àmbit de la música clàssica o que després diem, es pugui dir contemporània. O sigui, hi ha coses que venen de hi ha músiques diverses, no? Allò que diuen ara, i fusions, hi ha 50.000 coses, que això ha ajudat una mica a aplanar el camí i a obligar una mica a una observació més depurada, no, no tan tancada dins del dins de l'àmbit de l'acadèmia, no? Llavors, en aquest sentit, jo trobo que potser hi ha més confusió, però al mateix temps hi ha més coses i inclús hi ha més confusió, però hi ha més possibilitats de diguem, d'opcions, no? Des de diferents àmbits, inclús de gent que millor no sap música, pot fer música, que això també és un aspecte interessant. Vull dir, el saber música no garantitza tampoc que les visions o les creacions o que els punts de vista siguin els més adequats. I ara crec que és un món, ara és un moment, una situació que és molt oberta, amb moltes possibilitats. Jo tocava molt bé el piano, però i després el brossa em deia, això què, no? I ara què, no? Què farem? Amb això, no? Vull dir, ell t'obligava d'alguna manera a pensar més enllà d'això. Tocar bé està molt bé, però no és suficient, no? Vull dir, llavors, jo ho vivia des d'una òptica d'aprenentatge, no? Vull dir, jo utilitzava la meva tècnica de piano i al mateix temps la posava al servici d'una sèrie de propostes diferents, no? Llavors, doncs, bueno, estava... Me va aparèixer que era la posició més correcta que podia tindre, no? Jo en aquell moment no m'atrevia encara a escriure res, jo no tenia producció, molt mínima. I després va ser de molt de tocar i molt d'interpretar música de molta gent, va haver un moment que vas passar a l'altre estadi, no? De compondre la meva música, d'ensenyar la meva música, no? De compondre música. Era un moment molt... El moment en què es va produir tot això, en ple franquisme, era bastant curiós la creativitat que havia. Sempre ho dic, hi havia una burgesia il·lustrada que es gastava diners amb la cultura, però això no venia ni de l'Ajuntament ni de la Generalitat, encara no existia, vull dir, tot era una altra cosa. Però hi havia una burgesia catalana que sensible i que sabia el que estava passant en Europa. Llavors doncs, vam tindre la sort d'aquesta gent pues va suportar una sèrie de coses i ens vam enterar de lo que estava passant, no? Fora, vull dir, això va produir pues una sortida de compositors i de creadors en tots els sentits que estaven com molt rabiosos, no? Perquè com era una època dura però simple al mateix temps, no? Perquè teníem un enemic i poca cosa més. Ara l'assumpte és molt més complex. Ara tenim enemics que ho semblen però no ho són, però sí que ho són i contradictoris, vull dir, és molt difícil explicar el que està passant, no? Vull dir, en aquella època era molt senzill, llavors en això estàvem tots d'acord i d'alguna manera pues, va ser una època molt productiva, molt imaginativa i la prova és que hi ha coses d'aquella època que estan molt bé. Era un context molt, molt peculiar, no? Vull dir, estaves en ple franquisme i al mateix temps no s'havien sentit els quartets de Schember, no? Vull dir, llavors el fet de poder organitzar una cosa d'aquest tipus... En aquella època aquí van vindre el Boulez i va vindre l'Stockhausen i venia el Living Theater i venia el John Cage i va vindre el Cunningham, d'això t'estic parlant de més de 40 anys, no? Jo devia tindre uns 20, una cosa així, que cosa que ara millor no és tan fàcil, no? I en aquell moment pues, això es portava enmig d'una desolació absoluta, no? d'un país en blanc i negre. No? I llavors pues, el fet de que hi havia uns senyors que això ho tenien clar i personatges com el Brossa, per no citar-ne més, però bàsicament era una mica l'ideòleg de tot això, pues estàvem en forma, no? D'alguna manera estàvem inquiets, estàvem en forma i estàvem preparats per sortir del franquisme, no? D'alguna manera. Un camí ja s'havia recorregut i llavors ja no estàvem allò descobrint coses, va haver un moment que ja no descobríem, ja ens vam embarcar amb la història aquesta. I era passar, pues, vamos, en el cas de la música, era passar de la música nacionalista espanyola tradicional, pues, a començar a assumir, pues, tot el que venia d'Europa, no? I per això et parlava de l'escola de Viena i tot això, que és el que va sortir, pues, una sèrie de professors i alumnes i tot un procés que va portar a estar ara, no? Diguem, ara potser no és el moment més brillant. Jo no veig canvis radicals ara, dins del món aquest de la música contemporània, entre cometes, que diem. Jo no veig ara grans diferències entre un compositor de 20 i pico d'anys i un de 60, diguem, dels de l'època. En canvi, en aquella època sí que la gent que va viure això sí que realment van fer canvis i processos molt, molt interessants. I a més, bueno, la història els va donar la raó també, no? I ara es pot parlar d'això també. Vam tindre un grup que es deia el GIC, que tenia la seu a la Miró, i vam... Ara no et sabria dir la xifra, però centenars d'obres de gent d'aquí, la majoria, i de molta gent de fora. I era, bueno, era un moment en què tenia sentit que hi hagués un grup així. Després se n'han fet de grups, però ja han sigut com més acceptada una cosa, diguem, doncs, anem a fer-ho bé, no? Diguem, anem a vendre el producte, no? Però nosaltres vam començar quan no tenia que vendre el producte, teníem que presentar-lo, no? I fer-lo creïble, no? Vendre'l després ja és una altra història. Però nosaltres això vam fer una època que jo crec que era quan a Europa i allò hi havia aquest tipus de grups així que es dedicaven a estrenar, i a més havia, no dic polèmica, però sí que havia, diguem, una febre, no? De cada concert. La gent responia, ara no va ningú, en aquella època estaven plens aquest tipus de concerts, i la gent tenia la seva opinió i les seues tendències i les seues preferències, no? Jo dic que aquella època del final del franquisme, i no tant al final, diguem, va ser espectacular. L'època del Club 49 i tot això, del Prats i el Mirós i la família Gomis, vull dir, tot això és... Jo això ho vaig viure i realment vaig dependre més amb aquesta situació que no tota la carrera al conservatori, vull dir, realment era cosa... Doncs em vaig donar compte que sí, que això era interessant, no? Vull dir, d'aquí, doncs, el mestre, jo què sé, l'OMS, tots aquests, això em van ajudar molt. El Robert Gerard, l'aparició del Robert Gerard, que també va ser un altre... Aquí hi havia marro, no? Diguem, polític, i hi havia interessos creats, hi havia gent d'aquí que no els interessava perquè havia desaparegut del mapa, havia desaparegut aquí, fora no, al contrari, però vull dir... Llavors, doncs, bueno, el retorn del Robert Gerard, tot això, vaig participar amb el GIC, fent obres, recordo, amb l'OMS i el mestre Sempé. L'OMS va ser el seu ambaixador aquí, no? Diguem, el que no va parar fins que es va normalitzar la situació. Ara ja no deia, però un gran, un grandíssim, extraordinari compositor. En aquell moment vaig començar a sentir-me amb possibilitats i de fer coses, i em vaig descarar una mica, va ser l'anada a Nova York, no? Vull dir, l'avantguarda americana, tot això a mi em va estar frescura, no? I possibilitat de fer coses a qualsevol nivell. Això em va fer, per la meva sensibilitat, me va influir molt, i vaig... Jo crec que li he tret partit amb això. Per diverses raons, no? Però potser una de les sortides meves més va ser la que vaig fer a Nova York. Jo volia, m'interessava molt la Vanguardia Americana, especialment el Ketch, el personatge del Ketch. Tot el flux, vaig anar a una època molt bona. La primera que vaig anar era en el 69, i després al 70 i pica vaig tornar a marxar, vaig estar 3 anys, i després anant i venint molt i tal. I vaig enganxar doncs, el naixement de moltes coses, no? Vaig el magma este de la figura del Ketch, directe o indirectament, vaig veure moltes coses. I d'alguna jo crec que això m'ha influenciat també, me va influenciar molt, més que res amb l'actitud. Allà em vaig gravar un que és voice track, tot en la veu, que ara no el podria fer, com veus, parlo una mica i ja se me'n va la veu. Vull dir, vaig fent el disc aquest i després en concert me vaig destrossar, com no tenia, diguem-ne, cap tècnica vocal, doncs me vaig destrossar tot d'això, però aquí queda el disc, sí. És un dels discos que a mi em fa més gràcia, perquè a més, vull dir, no hi ha piano, vull dir, és la veu, és utilitzar la veu, no? Tenia un amic xino que deia, un cantant que diu que cantava perquè era l'instrument més barat que hi ha. Tenia una raó també, molt de xino, no? Allò de dir, pots cantar quan vulguis, és barat, no? Diu, volia comprar la guitarra, no tenia diners, ell volia tocar la guitarra. Al final va cantar per l'instrument més barat que existeix, no? A mi m'agrada molt el viu, i mentre pugui aguantar el viu, sempre faré el viu, i tinc a casa doncs, una quantitat de màsters, d'això doncs, tinc 7 o 8. Jo podria traure de cop 7 o 8 o 9 discos tranquil·lament, i algunes coses inclús recents i coses ja més antigues. I bueno, ja sé que és una tonteria, però vull dir, no ho sé, no m'atrau a mi. No. Com jo no escolto tampoc, no tinc molts aparells a casa, ni escolto el que d'alguna manera per qüestions professionals o així, a vegades per gust, però quan és per gust, a vegades el gust és inconfessable, no? I prefereixo no dir-ho, i millor, no? Perquè a vegades és contradictori, no? Com molts aspectes de la vida. El que em caracteritza més, el que diguem, jo m'he dedicat molt més, és el que explicava abans, utilitzar el món del teatre una mica. O sigui, en aquest cas, utilitzo el lliure per fer bac, no? Vull dir, no vaig a l'auditori, vaig al teatre lliure, no? I allí fem bac. Hi ha llenguatges añadits, a més del de la música. Llavors, no és el mateix sentir el Bach en aquestes circumstàncies que, per exemple, fer una carrera de pianos tocant Bach els dos a veure qui arriba abans i tomba la paret d'allà enfront. Vull dir, és una lectura de Bach, però amb unes altres circumstàncies i amb uns altres elements i que realment a tu t'ha fet somriure, no? El sentir això, doncs, bueno, pots somriure, pots escandalitzar també, vull dir... Home, comencem a parlar de Bach, doncs jo crec que d'alguna manera s'està posant de moda. Tothom que munta alguna cosa sempre veus que hi ha algun Bach ficat pel mig, no? Vull dir, no sé què passa amb el Bach que s'utilitza molt, no? En diverses circumstàncies. No sé qui em va dir un dia que hi havia una discoteca aquí a Barcelona que quan arribava l'hora de tancar posava la Passió a Sant Mateu. Diu que la gent calmava molt bé, ja sabia que va marxar, però molta gent se quedava estirada allà sentint... Això no ho pot fer només que el Bach. Això, el Mozart, per exemple, no aguantaria una discoteca. El Bach sí que aguanta una discoteca. No? Vull dir, llavors ja no és una icona, no? Ja el Bach és algo... que no, has d'anar mirant així a veure on està, no? Perquè vull dir, és una cosa tan immensa, tan insòlita, que, bueno, entre mi tot això amb el Portavella van fer allò el silenci abans de Bach.
La vaig conèixer en el 1966.
Pere Portabella, director, guionista i productor de cinema.
La primera pel·lícula com a realitzador. No comptava amb els dits, no? Que vaig fer en col·laboració amb el Brossa. No és una obra del Brossa, sinó que vaig cridar com a guionista. Jo sempre rebutjo els guionistes de cine, vaig ser un poeta. I va ser ell que, quan estàvem a sonoritzar, em diu, escolta, aquí hi ha un pianista fantàstic que te'l portaré perquè val la pena. I me'l va portar. I va venir als estudis i aleshores va aparèixer, ens vam conèixer allà. La música de la pel·lícula és del mestre Esquadreny. I el que va fer en la pel·lícula pues, és simplement pues, és fer d'intèrpret. Allà el vaig conèixer. Després vaig fer el Nocturn 29, on amb ell ja també apareix amb música del mestre Esquadreny, però jo ja faig una seqüència que apareix ell en dues ocasions, tocant el piano. Era d'intèrpret, en aquest cas, de la música d'un altre. No? Però vam fer una gran relació i, a més, amb el Santos, i aquí explica per què la col·laboració, el Triangle Brossa, jo i el Santos, pues, va ser una mica el que després ens permet col·laborar junts els dos, no? El Santos i jo. Ell fa una obra en l'any 68, que és el concert irregular. A mi em proposa el Brossa que jo faci la posta en escena. El llibret és de la poesia visual que feia aleshores el Brossa i escrita per el Santos. I el que ja introdueix la música i l'ús del piano, en aquest cas, és el Santos. En l'any 70, quan faig El Vampir, que la vaig rodar, és una pel·lícula feta sense guió, i mentre rodaven una pel·lícula de vampirs comercial per una productora anglesa, feta per un director, que és el Jesús Franco, en el qual jo tenia molta amistat, i li vaig demanar, escolta, et faria res que rodés la meva versió del Dràcula per fer una pel·lícula de vampirs i va dir per mi cap inconvenient, però has de negociar en aquest cas amb el productor anglès. Va venir el productor anglès, que el rodava a Barcelona, i li vaig dir això, diu, escolta, això són dos pel·lícules, s'ha de fer una coproducció. I vaig dir, pues no, això és una... Jo li explicaré com ho faig. 16 mil·límetres, sense color, en blanc i negre, i després no m'interessen els diàlegs en absolut perquè el públic d'una pel·lícula del Dràcula, del Bram Stoker, però se'l sap de la mà. I explico això, perquè quan acabo de rodar i la monto, crido amb el Santos i per primera vegada vaig fer una cosa que m'interessa molt, que és dir, escolta, per mi la banda sonora és paral·lela i la té la mateixa importància que la d'imatge. Jo aleshores ja plantejava una cosa, que a més ja ho deia públicament, no? Que per mi el silenci és un so, el soroll és música, la música són sorolls, i per mi tot això és forma part del món sonor, diguem. I aleshores, esclar, igual que el Brossa era poeta i no era guionista, doncs igual el Santos en aquest cas no era guionista ni era cineasta, sinó que era músic. Però el Santos tenia un avantatge, que és que ell va incorporar, per influència en aquest cas molt positiva del Brossa, el teatre, la teatralització de la música, ell com a compositor, mai no ha separat mai del que és la... des del punt de vista teatral, de la representació escènica, no? Amb compulsions poètiques, etc. No? Aquesta és la gran cosa que té, que per mi funciona molt bé. Tots som artesans, tots, tothom. Des d'un lampista fins a pues, el músic o el que tu vulguis, no? Tothom és un artesà. El que passa que n'hi ha uns que tenen un valor afegit, que resulta que t'arregla una aixeta o t'arregla una còmoda, que te l'arregla, però és que té un punt que dius que me la deixa millor, no? I aleshores, jo, això ho firmo, no? I és aquest, no? Doncs jo, com que parteixo d'aquesta base, doncs penso que hi ha aquesta cosa transversal i que a mi realment m'interessen els artesans que tenen un punt que m'estimula perquè es posen en un territori que a mi m'interessa perquè és l'aventura. O sigui, tot el que entenem per art de creació dels llenguatges en funció de la projecció del moment històric en què vius, si no és que tu arrisques, no te'n mous de posta. Ets un correcte, et mous d'allà i ho fas millor que els altres, però això és perdre el temps. Fer millor una cosa igual que l'altra, però millor, això és perdre el temps. L'única manera d'acceptar-te els models i avançar és llançar-te a córrer a l'aventura. En aquest sentit, això és claríssim. No? En aquesta dimensió és imprescindible el compromís polític de lligar-te, en aquest cas, quins són els interessos del teu context, amb els teus veïns i amb les persones i tal. No? I amb això, amb el Santos, ha sigut estupendo perquè ell es va tenir, bueno, ja es va iniciar la carrera iniciàtica amb aquesta detenció amb mi, vam compartir cel de junts, i sempre ha sigut una persona, en aquest cas, esplèndida. O sigui,
cap pressió ni de cap productor ni de cap distribuïdor, vull dir, i hem fet el que hem cregut i llavors hem experimentat, vull dir, hem experimentat amb les imatges, hem experimentat amb el so, hem fet plantejaments, jo per la meva part, de plantejaments sonors que no me l'haguessin deixat mai fer una producció normal de cinema. Jo vaig començar primer amb el piano, això tot el procés, primer el té intèrpret tradicional, després vaig començar a introduir música del moment, no? De compositors vius, per entendre-nos. Després ja em vaig dedicar només a la producció, diguem, contemporània, i a partir d'un moment ja vaig només dedicar-me a la meva pròpia producció, vull dir, des de fa, ja no t'ho sabria dir, però molts anys ja que només toco públicament, eh? Això no vol dir que mal si per matí toco les golfes, no? Per equilibrar-me i toco molt de Bach cada dia. D'això mantinc la meva, d'això, de pianista en bones condicions. Però públicament només faig la meva música. L'espectacle, no? I llavors també hi ha la part literària, la part musical, la part... tot el que tu vulguis, però l'espectacle, no? Un llenguatge d'espectacle, no només basat en històries i en aquelles reflexions i conseqüències i tal, i no sé, d'història n'hi ha tantes, no sé, tantes pel carrer, agafes la tele, qualsevol cosa, parles o no sé què, n'hi ha tantes que només falta que vagis al teatre i te n'expliquis una altra, no? Ho dic jo, anem fugint de les històries d'alguna manera. Els músics també és un llenguatge que t'explica moltes les coses, però no t'explica històries, no? Aquí està una mica la genialitat de la música, no? Com a llenguatge. Tots ens entenem, però no sabem, ningú sap ben bé el que diuen, no? Però tothom s'entén, no? Està molt bé. Quan vaig tornar de Nova York, que ara no recordo exactament l'any exacte, aquí hi havia molta inquietud, perquè se tenia el sentiment que s'havia perdut el temps durant molts anys, no? Vull dir, i això és cert. Això encara no l'hem recuperat, jo crec. I llavors se feien moltes coses, però jo me recordo que inclús TV3 en aquella època tenia uns programes que ara ni locos el farien, un programa així, no? Tenia l'Arsenal, allò amb el Manuel Huerga, vull dir, havia una explosió, ara se m'ocorreix, en la tele, però hi havia moltes coses, no? I en aquella època, doncs, me recordo que vaig pujar per la Rambla amb un piano, Rambla amunt, i després pel Passeig de Gràcia em parava els semàfors amb els cotxes i arrencava, i vull dir, fem, saps, havien aquella espècie d'expressions externes, no?, així molt evidents, i vas portar el piano al mar, vaig tocar tot un matí al Tamar amb un piano, i... Sí, és una relació de parella, això és un objecte que que condiciona molt la teva vida i a vegades condiciona la vida dels que estan en tu també, vull dir, i d'alguna manera sempre té un avantatge sobre el resto, no? El piano és molt difícil prescindir de moltes coses que comporta el piano, en canvi a millor d'una persona millor despegues o deslligues més fàcilment que amb el teu instrument, no? Vull dir, crea. Jo no sé si això és bo o dolent, no és una... perquè no sé viure d'una altra manera, vull dir, no he viscut, menys l'època de la moto, diguem que va durar 2 o 3 anys, vull dir, menys 2 o 3 anys de moto, el resto sempre he tingut un piano a casa, o només d'un, no? Però vull dir... i en tinc un especial, que és el que a mi m'agrada, i és el que he fet moltes coses. Ara ja no el trauré més, però el treia en situacions difícils. I és un piano, doncs, cada un té un que és el d'ell, no? És el, jo crec que tens molts, però sempre n'hi ha un, que és, jo tinc un que és el... si he de dir quin és el meu piano, aquest és el meu piano, no? I sí, sí. I la cosa continua. Ah, doncs sí, doncs em dic Carles Santos Ventura, vull dir, soc de Vinaròs, he fet molts quilòmetres, vull dir, però moltíssims, continuo fent. No he fet una vida allò de dedicada absolutament a la música, sinó que, vull dir, soc sensible a altres coses i procuro aprofitar-les també.